Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Un divendres de fa menys de 2 mesos deia aquesta mateixa hora: ja hi tornem a ser, sembla mentida, però ja ha tornat a arrencar una nova campanya electoral. Per molt que la sensació general és que vivim en una permanent campanya, la realitat és que ara feia més de 2 anys que no sentíem, de seguida la sentireu, la sintonia de campanya a RAC1. 56 dies han passat només i ara sí que hi tornem a ser. Pràcticament ningú va veure venir perquè ningú més que Pedro Sánchez volia veure-ho venir, i aquí estem, creuant els dits perquè quan soni el despertador i se senti I got you, babe, l'Andy McDowell apagui la ràdio. Com que ens acostumem ràpid a les tradicions, igual que ja va passar abans de les municipals, el primer divendres de campanya hem decidit posar tota la carn a la graella. I d'aquí just una hora, RAC1 i La Vanguardia us oferirem conjuntament el primer debat d'aquestes eleccions. Serà a partir de les 9, a l'Auditori de l'11 a Catalunya, a Barcelona, conduït i moderat per Jordi Basté i Enric Sierra. Hi participaran els candidats de la circumscripció de Barcelona: Gabriel Rufián d'Esquerra, Meritxell Batet del PSC, Aina Vidal de Sumar en Comú Podem, Míriam Nogueres de Junts per Catalunya, Roger Montañola d'Espai Ciu, Nacho Martín Blanco del Partit Popular, Albert Botran de la CUP i Juanjo Aizcorbe de Vox. Una campanya que arrenca a Madrid amb el ressò de les paraules de Carles Puigdemont ahir al Món a RAC1, en què va explicar que emissaris del PSOE li havien ofert l'indult a canvi de passar un temps curt a la presó. Avui el PP i els mitjans conservadors utilitzen les paraules de l'expresident de la Generalitat per atacar Pedro Sánchez. Sembla com si, després del revés judicial del qual la Moncloa va sortir a presumir, Puigdemont s'hagi venjat amb una afirmació en el lloc i el moment precisos. El PP intentarà frenar l'empenta d'un Sánchez desbocat retòricament, que s'agrada en camp contrari i que els últims dies està recuperant terreny a un Alberto Núñez Feijó, per qui comencen a pesar els pactes amb Vox. Aparentment, la jugada del candidat del PSOE de fer coincidir la campanya amb el desgast inevitable d'un PP forçat a governar amb l'extrema dreta o a no governar ha sortit bé. Veurem si en tindrà prou per remuntar les enquestes, que en general pronostiquen més la majoria de la dreta que no pas una majoria alternativa. Una de les claus perquè hi pugui haver aquesta majoria alternativa és que el PSOE no creixi a costa de Sumar. Mediàticament, Yolanda Díaz està quedant fagocitada pel president espanyol. La força centrífuga del vell bipartidisme i els equilibris per desmarcar-se de Podem la situen en una posició delicada, i si no aconsegueix un bon resultat, la majoria progressista serà impossible. A Catalunya, la rotunditat sobre l'autodeterminació i el moviment de l'Ajuntament de Barcelona també poden ser determinants a l'hora de captar o de deixar de captar vot prestat de l'independentisme. Un independentisme que s'enfronta a si mateix i a l'abstenció, amb Esquerra intentant deixar en anècdota els mals resultats de les municipals i tornant a jugar la carta Rufián, amb Junts tirant del receptari de l'independentisme preprocés i amenaçant de bloquejar qualsevol govern, i amb la CUP mirant de recuperar perfil propi després de 4 anys diluïda al galliner del Congrés. Un independentisme, com dèiem, que haurà de fer front a aquesta temptació abstencionista, a les crides al vot en defensa dels drets constitucionals i als clams per frenar l'extrema dreta, i tot això amb les ganes de canvi de bona part de la població que determinaran el que passi el 23 de juliol. Arrenca la campanya i arrenca a RAC1. Són les 8 i 3 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1 amb Albert Sol.
Vinga, va, veu a terra, que és divendres 7 de juliol del 2023.
I som a les portes d'un cap de setmana de sol i de més calor. Avui comença a pujar la temperatura amb algunes boires ara de bon matí i algun xafac de tarda al Pirineu.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, precaució a la C-17, especialment al tram de les poblacions de Vic i Tona, per episodis de boira que poden dificultar la visibilitat i la circulació.
I tot això després d'un encierro ràpid i net i, diuen algunes fonts, de sabador. De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Com dèiem, el debat de RAC1 i La Vanguardia amb els caps de llista al Congrés per Barcelona i les declaracions de Carles Puigdemont al Món a RAC1 marquen l'inici de la campanya electoral.
Diari de campanya. Dia 1.
La revelació que va fer ahir en aquest mateix programa el president a l'exili ha suposat un autèntic terratrèmol polític a tot l'Estat i ha sacsejat la campanya que tot just ha començat aquesta mitjanit. Puigdemont va assegurar que persones del PSOE li havien ofert un indult a canvi que es lliurés a la justícia espanyola i passés una temporada curta a la presó. La proposta li haurien fet arribar al llarg del 2021, quan el govern espanyol negociava la concessió dels indults als líders independentistes empresonats. Aquestes persones del PSOE l'haurien anat a veure discretament al Parlament Europeu per plantejar-li la proposta, però Puigdemont assegura que ho va rebutjar. Ho revelava ahir en la primera entrevista que concedia des de fa un any i mig.
No és la meva situació la que arreglarà el conflicte. No cal que em vingueu a presentar solucions felices, que m'entregui i que ja em fareu un indult i que ja em tractareu bé. No busco això. No, això no arregla res.
O sigui, la proposta que li han fet, president, és entregar-se, passar un temps a la presó, fer un indult.
Sí, això era raonable que ho processessin, perquè ho anaven a fer amb els presos polítics, i per tant era creïble que ho fessin. Però jo no estic disposat a això, jo no busco un indult.
La revelació de Puigdemont va encendre totes les alarmes a la Moncloa, que va sortir a correcuita a desmentir-ho. Primer, van negar-ho taxativament diversos ministres, i aquesta nit ho ha fet el president del govern espanyol en persona en una entrevista a Telecinco. Pedro Sánchez ha intentat desacreditar Carles Puigdemont i ho ha fet amb aquesta contundència.
La palabra de Puigdemont vale lo que vale su declaración de independencia. Es papel mojado. Afortunadamente, señor Puigdemont, en el pasado, hace 5 años, era un problema para España. Hoy es una anécdota. Y con este tipo de declaraciones que ha hecho hoy el PP y Vox, y también que hicieron ayer, lo que están demostrando es que añoran la Cataluña de Puigdemont.
Però la resposta de Sánchez a les paraules de Puigdemont no han evitat que la dreta converteixi la revelació de l'expresident en munició electoral. El PP i Vox hi han sucat pa a base de bé en l'obertura de la campanya. Aquesta nit, des de Castelldefels, Alberto Núñez Feijóo ha acusat Sánchez de mentider.
Sánchez prometió a los ciudadanos traer a Puigdemont y juzgarlo. Y ahora resulta que Puigdemont nos descubre que lo que le prometió es indultarlo. Entre juzgarlo e indultarlo, vuelve otra vez la mentira sanchista a las calles de Cataluña y a las calles de España.
I Santiago Abascal encara ha anat més enllà. No només dona per bona la revelació de Puigdemont, sinó que hi veu un intent de trair Espanya per part de Pedro Sánchez.
Obedece a la política que hemos padecido estos 4 años, que es la política de la mentira a los electores y la política, sobre todo, de la traición al pueblo español, pactando con todos sus enemigos, con los enemigos de la unidad nacional, con los enemigos de las libertades, e incluso con los enemigos de la vida de muchos españoles. No nos sorprende, teniendo en cuenta que han indultado a quienes, como políticos, cometieron, creo, uno de los peores crímenes que puede cometer un servidor público.
En canvi, Yolanda Díaz ha intentat que la controvèrsia no l'esquitxés i ha esquivat valorar les declaracions de Puigdemont ahir a RAC1. Però aquest esforç no ha impedit que la líder de Sumar hagi acabat endinsant-se de ple en el jardí de la política catalana. Tot perquè ahir, en una entrevista amb Ana Rosa Quintana a Telecinco, va deixar ben clar que renunciava definitivament a un referèndum d'autodeterminació a Catalunya.
Quiero ser muy clara, la única receta que tenemos es la que me gusta. Diálogo, diálogo y diálogo. El referéndum no está encima de la mesa.
Y lo que sí que es evidente
y lo que y no está encima de la mesa. Yo estoy siendo clarísima.
Aquesta serà segur una de les qüestions que avui apareixeran en aquest debat de RAC1 i La Vanguardia, que també estarà marcat inevitablement, com dèiem, per la revelació que hi va fer en aquest programa Carles Puigdemont. De mica en mica ja van arribant a l'auditori de l'ONCE a Catalunya tots els candidats per Barcelona, i allà hi també tenim el cap de política de RAC1, Marc Martínez Amat.
Sí, aquesta hora estan convocats per anar arribant els 8 candidats que participaran en el debat i que es disputen els 48 escons en joc que hi ha en aquestes eleccions per ocupar el Congrés dels Diputats a Catalunya. De moment han arribat la candidata dels Comuns, Aina Vidal, i ara també ho acaba de fer el republicà Gabriel Rufián. En el debat hauran de respondre preguntes directes dels dos moderadors, de Jordi Basté, director del Món a RAC1, i també del director adjunt de La Vanguardia, Enric Sierra, i tindran 3 blocs per intercanviar posicions. Un primer més general, un altre sobre quin ha de ser el principal cavall de batalla a Catalunya en la propera legislatura a Madrid, i un últim sobre pactes i aliances. I també tindran mig minut d'or per acabar fent una crida al vot. Un debat que serà àgil, perquè se'ls limita el temps d'intervenció a com a màxim 59 segons per evitar els monòlegs. I abans d'entrar a la brega por, però ara tindran una estona per esmorzar i per trencar el gel entre ells aquí a l'auditori de l'ONCE. Després ja passaran cap a l'escenari del debat per preparar-se.
Gràcies, Marc. Veurem si aquestes revelacions de Carles Puigdemont marquen tant aquest debat electoral com ho han fet a l'inici de campanya arreu de l'Estat. De fet, les paraules de l'expresident avui són també a tots els diaris, n'informa Anna Alfonso.
La Vanguardia diu que Puigdemont va tornar a obrir la caixa de Pandora i que al PP no li va fer falta res més per provar d'encendre la campanya, acusant Pedro Sánchez de mentir i de tenir un pacte ocult amb l'independentisme. El periòdico Joaquim Coll també diu que Puigdemont va servir en safata un altre argument a les dretes, però també apunta que jutja més durament el que fa el PSOE que l'actitud del PP a l'oposició. Lara també afirma que el PP va socapar en les paraules de Puigdemont i que els socialistes van haver de sortir a desmentir-les, i destaca que també es va mullar sobre quin ha de ser el rumb de Junts a Madrid, no investir ni Sánchez ni Feijó. Fernando Jauregui, al Món.cat, lamenta que Feijó farà servir l'indult com a arma electoral i creu que la normalització seria que Puigdemont pogués passejar tranquil·lament per Girona sense ser empresonat. I Alejandro III, a Crònica Global, creu que és irrellevant si és veritat o mentida que el PSOE oferís un indult a Puigdemont, i apunta: el que és trist és que és creïble i probable que hagi ofert l'absolució al principal promotor del procés.
La campanya que comença avui es preveu més oberta i ajustada que mai, i cada enquesta que surt corrobora aquesta tesi. Avui els diaris de Madrid en publiquen tres i totes coincideixen en un punt: que el bloc d'esquerres retalla distàncies al de dretes, malgrat que el PP continua sent el gran favorit per guanyar les eleccions. A hores d'ara el dubte continua sent si els populars i Vox arribaran a la majoria absoluta. L'enquesta que aquest matí publica El País pronostica que no. La dreta obtindria 169 escons i, per tant, n'hi faltarien 7 per arribar als 176, que és el llindar de la majoria. Això permetria al PSOE sumar i intentar articular una suma alternativa. En canvi, els sondejos del Mundo i l'ABC sí que donen majoria absoluta al PP i Vox, però per un marge molt estret. Totes dues enquestes apunten que Vox perd pistonada, i això, malgrat el bon resultat del PP, els faria suar de valent per arribar als 176 diputats. El Mundo augura que els assolirien pels pèls, mentre que l'ABC sí que preveu una victòria una mica més folgada. En aquest escenari, Pedro Sánchez reivindica el seu llegat per intentar mobilitzar els votants d'esquerres. Una de les fites que presumeix d'haver assolit és la suposada pacificació de Catalunya, i en va treure pit en el míting d'arrencada que va fer ahir a Madrid. És inèdit que un líder socialista parli de Catalunya en un acte electoral a la capital espanyola. Trenca aquest motlle Sánchez, i també un altre motlle: anomenar Feijó i Abascal en mítings del PSOE, on fins ara sempre utilitzaven metàfores o sobrenoms. Una prova més de la polarització de la campanya. Seguirà la gira del PSOE el Jordi Armenteres.
Sí, de Catalunya Sánchez en treu pit i ho fa pujant el to entre aplaudiments.
Era la ruptura, la quiebra, y hoy tenemos como primera fuerza política en Cataluña al Partido Socialista de Salvador Illa.
Però el gran argument dels mítings és i serà la por a l'ultradreta, i ahir ho deia així:
el tràiler de pel·lícula tenebrosa d'estos pactos de Feijó con Abascal, de Abascal con Feijó, que hemos visto en comunidades autónomas y en ayuntamientos durante estos últimos 20 días.
Sánchez avui presenta programa electoral, serà mig matí, però desapareixerà dels mítings fins dijous de la setmana que ve. Des d'aquesta tarda ja es tanca preparar el cara a cara amb Feijó de dilluns, i fins i tot ha suspès un míting previst per demà a Extremadura.
Per cert que Sánchez va fer a la nit, després d'obrir la campanya, una nova promesa electoral. Assegura que si guanya les eleccions crearà una llei per limitar el temps d'espera a la sanitat pública. Ho deia a l'entrevista que va fer a Telecinco després de l'acte.
Una de las primeras leyes que vamos a aprobar es una ley de tiempos de atención máximos, para que no sea más de 120 días lo que dure la espera a una intervención quirúrgica, para que no sean más de 60 días lo que representan las consultas externas especializadas, que no sean más de 30 días las pruebas complementarias.
I encara sobre el PSOE, les joventuts del Partit de Galícia han llançat una campanya a TikTok per animar els joves a votar. Repassa el paquet de mesures econòmiques que ha aprovat el govern de Pedro Sánchez en un vídeo irònic que han titulat Pedro, ¿qué paquete?
Pues Pedro, no será repartidor de Amazon, ¿no? Porque menudo paquete de medidas.
Pues com a fer a subir a... Davant d'una foto de Pedro Sánchez en texans i marcant paquet. Mentrestant, el PP va obrir foc des de Catalunya i ho va fer aprofitant per criticar les suposades aliances del PSOE amb les forces independentistes. Alberto Núñez Feijóo va prometre que, si arriba a la Moncloa, tallarà d'arrel la relació amb Esquerra. Fins aquí, el discurs del candidat popular era previsible, però va sorprendre els seus quan va optar per carregar també contra Vox, una prova de la voluntat del PP de desgastar l'extrema dreta per esgarrapar-li vots. Seguint la campanya del PP per RAC1, tenim l'Arnau Mañé.
Sí, Feijóo surt a la casa de Vox i apela un cop més al vot útil.
Le pido al conjunto de los españoles que no pongan intermediarios en el gobierno, que le den la confianza a alguien que pueda liderar España.
Tot i això, el PP centra el seu discurs en l'antiindependentisme i la relació de Sánchez amb Esquerra. Feijóo assegura que el PSOE ha utilitzat Catalunya.
Ninguna de las decisiones de Sánchez con el independentismo han sido para beneficiar a Catalunya. Ha sido para beneficiarse él. Ha sido para quedarse él en el poder. Cataluña es un mero instrumento y los independentistas de Esquerra son un mero instrumento de poder del señor Sánchez.
En l'acte a Castelldefels, amb un miler de persones, un dels més aclamats va ser Xavier García Albiol, que va emportar-se una gran ovació en arribar.
Ara bé, tot i les crítiques a l'independentisme en l'acte d'ahir a Castelldefels, avui Feijóo assegura en una entrevista al Periódico que si governa mantindrà la taula de diàleg amb la Generalitat. Diu que no té intenció d'anar cap contra cap taula sempre que allò que s'hi tracti no afecti la resta d'espanyols. Feijóo fa un esforç per mostrar-se conciliador i en la mateixa entrevista estén la mà al PSOE per recuperar els grans pactes d'estat entre tots dos partits. Això sí, veta Pedro Sánchez. Diu que per arribar a acords caldria algú diferent al capdavant del Partit Socialista. I a l'esquerra del PSOE, Yolanda Díaz ha començat la campanya electoral de sumar a Galícia a Corunya, que és la seva ciutat natal. En un míting íntegrament en gallec, va treure pit de la seva feina com a ministra de Treball amb lleis com la reforma laboral o mesures com l'increment del salari mínim. Díaz també agita l'espantall de la dreta i avisa que si PP i Vox arriben a la Moncloa, revertiran tot el seu llegat. Seguirà la campanya de sumar al Roger Perciba.
Sí, perquè Díaz parla d'una agenda oculta de la dreta, tot allò que Feijóo vol fer i no gosa dir en campanya, com revertir la reforma laboral i afavorir els rics.
Feijóo está mandando un aviso grande. Sí, estou gobernando para os de arriba. A os de arriba voulle suprimir os impostos.
Díaz, que diu olorar els vents de remuntada, pren els versos d'Alberti per animar a votar.
Hay ventos de remontada y eu pido vos soplade, soplade, soplade esos ventos de remontada. Soplade hasta encerralos no mar.
I acusa el Partit Popular i a Vox de ser el bloc de l'odi.
Per cert que, parlant de sumar, tenim... que va presentar ahir el seu programa electoral. Entre d'altres, proposa crear 2 milions de pisos d'habitatge social en 10 anys, una ajuda de 200 euros per fill al mes fins que compleixin 18 anys i una línia de telèfon per homes en crisi per evitar actituds violentes. I Yolanda Díaz i Sumar precisament s'han convertit en un dels enemics a batre de Vox. Fins ara l'extrema dreta situava constantment a la picota Pedro Sánchez, però ara Santiago Abascal també alerta que Díaz és un autèntic perill per la societat espanyola. El líder de Vox arribarà avui a Valladolid, on espera obtenir un gran resultat el dia 23, segueix la campanya de Vox, Lamar Poyato.
Santiago Abascal hi torna, utilitza el concepte de manada per parlar de les agressions sexuals, la llei del només sí és sí i el govern del PSOE i Podem.
Que el líder de la manada, Pedro Sánchez, y su cómplice, Yolanda Díaz, y las otras dos psicópatas a las que en este momento han querido apartar, han puesto en la calle a individuos peligrosísimos que con toda seguridad van a volver a atacar a mujeres y a violar a mujeres.
De fet, el líder de Vox diu que Yolanda Díaz no és de fiar.
Esta señora es una señora muy peligrosa. La señora ya la hemos visto como elogiaba la importancia de la revolución bolivariana y de Hugo Chávez. Ara no, ara va de Armani.
Abascal també acusa el govern de Sánchez de doctrinar i de posar en perill la llibertat d'expressió. Ara bé, sobre els actes culturals que s'han vetat en diverses localitats en què governa el seu partit, no en diu ni mu.
Per cert, un ex de Vox, l'exportaveu de l'extrema dreta al Congrés, Macarena Olona, també es presenta a aquestes eleccions i ho fa amb el seu nou partit, Caminando Juntos. Ahir també va encetar la campanya, fins ahir cap sorpresa, però el que sí que ha sobtat és el lloc que ha triat per donar el tret de sortida a la cursa electoral, un prostíbul de Granada. Allà hi va fer una xerrada i va ironitzar que és un dels llocs més freqüentats pels polítics del no pas que ens pensem. I la campanya també arrenca avui a Catalunya amb els caps de llista per Barcelona com a protagonistes. Com a la resta de l'Estat, les declaracions de Carles Puigdemont al Món a RAC1 han sacsejat l'arrencada de la cursa electoral. No tant per la revelació sobre l'índult que li hauria ofert el PSOE, sinó per les crítiques que el president a l'exili va llançar Oriol Junqueras i Marta Rovira. Puigdemont va admetre que feia molt temps que no parlava amb cap dels dos i ahir al vespre la secretària general d'Esquerra li va respondre fent una crida a deixar enrere els retrets i a refer els ponts entre els independentistes.
Hem de millorar la coordinació entre nosaltres, perquè no pot ser que continuem alimentant una divisió i un debat intern que no ens porta enlloc, que ens necessitem tots i totes, que tots aportem el nostre granet de sorra.
En canvi, en l'acte d'inici de campanya de Junts, la presidenta del partit, Laura Borràs, va acusar Esquerra d'oblidar-se de l'exili.
Ja n'hi ha prou de confiar en que l'estat espanyol cessarà en el seu intent de destruir el moviment independentista. I ja n'hi ha prou de que ens vagin desdibuixant la nació. Per això hem de dir que ja n'hi ha prou de fer creure que el camí és dialogar amb un govern espanyol amic.
En paral·lel, la cap de llista del PSC a Barcelona, Meritxell Batet, va treure pit de la gestió que ha fet el PSOE del conflicte a Catalunya i recorda que Pedro Sánchez se l'ha jugada amb els indults per la reconciliació amb Catalunya.
No només se l'ha jugat sabent que corria el risc de desqualificacions o d'atacs a la resta d'Espanya, se l'ha jugat per convicció, perquè ha apostat per la convivència, per responsabilitat, perquè vol ser un president del govern de tots els espanyols, del conjunt d'Espanya, no excloent una comunitat autònoma.
De fet, el PSC va avisar que un govern del PP i de Vox no només desfarà totes les polítiques progressistes, sinó que revifarà l'independentisme. Per això vol liderar des de Catalunya una victòria socialista arreu de l'Estat, tal com va fer Carme Chacón el 2008. Seguirà la campanya dels socialistes catalans, la Sílvia Solanes.
Davant més de 500 persones a l'Auditori AXA de Barcelona, la ministra Raquel Sánchez va alertar dels perills que guanyi la dreta a Catalunya.
Tenim el risc de tornar a lo mateix d'abans. Tornar a tenir una fàbrica permanent d'independentistes. Tornarem a viure, doncs, amb la desesperança, amb la incertesa.
I va demanar repetir el que va fer Chacón, convertint Catalunya en decisiva per la victòria socialista. Miquel Iceta, com cap més, esquiva aixecar més riures i aplaudiments, també va acompanyar Meritxell Batet i va començar així.
Anuntio vobis gaudium magnum. Victoria prope est. Victoria in manu est.
El primer acte de campanya es va iniciar a ritme de Mi querida España de Kiko Veneno i va acabar amb People Have the Power de Patti Smith.
Però Esquerra retreu al PSC que intenti presentar-se com el parapet més útil per frenar la dreta quan en realitat pacta amb el PP a l'Ajuntament de Barcelona. Els republicans acusen els socialistes d'hipocresia i també retreuen a Sumar que hagi abandonat definitivament el referèndum. Els candidats Gabriel Rufián i Teresa Jordà van donar el tret de sortida de la campanya, erigint-se com l'únic vot útil per defensar Catalunya davant l'auge de la dreta i l'extrema dreta. Segueix la campanya d'Esquerra al C. Giró.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va ser el primer a passejar la bandera del vot útil.
Si no defensem Catalunya nosaltres, qui la defensarà? Un PSOE que ens ha demostrat com defensa Catalunya? Un Sumar que ja diu que no vol ni sentir a parlar del referèndum?
Rufián i Jordà li recollien el guarra reivindicant la utilitat dels republicans a Madrid.
Votar Esquerra Republicana sempre significa exigir per obligar el PSOE a pactar amb el que té la seva esquerra.
Avui 9 persones dormen a casa seva. Això és perquè Esquerra Republicana ha negociat.
I retreien a Sumar haver abandonat els seus principis.
Sumar és restar, nois. I nosaltres som aquells que sempre hi són.
Visca Irene Montero. No es pot sumar deixant a la cuneta els teus.
Tot plegat davant de 400 persones que van haver d'acabar obrint el paraigües.
I mentre Esquerra carrega contra el PSC i Sumar, Junts situa Esquerra a la picota. Els de Borràs i Turull han dedicat l'inici de la campanya a carregar de valent contra els republicans. Sense esmentar-los directament, el retreuen que hagin apuntalat el PSOE a Madrid durant tota la legislatura. Seguirà la campanya de Junts al Joel Penya.
La candidata Míriam Nogueras va demanar ser determinants a Madrid i evitar fer de crossa de ningú.
Saben que som els que posarem el preu més alt a tots i cada un dels vots que custodiem. I saben que nosaltres no farem de palanganeros de cap govern espanyol.
I el secretari general Jordi Turull ho va resumir amb una dita.
Ja sabeu que jo no sóc de preses literàries. N'hi ha una dita popular que m'agrada molt. Un milió de formigues poden tombar un elefant. Anem a buscar aquest milió de paperetes i tombem aquest elefant que es diu estat espanyol.
Tot en un acte amb desenes de persones que no van poder evitar mullar-se els primers minuts per la pluja.
En paral·lel, els comuns fan crides al votant independentista per defensar Catalunya. Des de Tarragona, la candidata de Sumar per Barcelona, Aina Vidal, va mostrar la seva preocupació per les conseqüències que pot tenir un govern de PP i Vox. Seguirà la campanya dels comuns, l'Adrià de les Heres.
Davant d'un possible govern de dretes a Espanya, els comuns reclamen que les forces progressistes s'entenguin. Per això Vidal i Jéssica Albiach van retreure Esquerra que aquests dies assenyalin Yolanda Díez com l'adversari.
Defensar Catalunya és entendre que l'adversari és Vox i el Partit Popular, no Yolanda Díaz.
El millor per Catalunya és tindre un govern progressista i per això necessitem anar totes de la mà.
La candidata de Sumar a Barcelona va demanar barrar el pas al PP i Vox perquè odien els catalans i els avenços socials. Els comuns es van presentar com l'única opció política capaç de defensar Catalunya.
I la CUP va carregar justament contra Yolanda Díaz per haver tancat la porta al referèndum. La campanya dels copaires va començar a la plaça Eivissa, al barri d'Horta de Barcelona, i l'objectiu és clar, atreure els sectors sobiranistes de Sumar per revalidar el seu lloc al Congrés. Ferran Dalmau.
La CUP va arrencar la campanya penjant els seus cartells a Horta, a Barcelona. A les 8 del vespre, el candidat Albert Botran ja carregava contra Sumar.
La Yolanda Díaz ja va expressar que el seu era un projecte estatal i avui definitivament enterra l'autodeterminació.
I tornava a la mitjanit, ara ja oficialment en campanya electoral.
Us digui el que digui Yolanda Díaz, que ara ens nega un referèndum d'autodeterminació.
Els copaires aspiren a sortir elegits a Barcelona i a Girona i revalidar així els seus dos escons al Congrés. Amb el lema Plantem cara, carreguen a tort i a dret amb la les idees clares. No investiran a Sánchez per ser el mal menor.
De la seva banda, Vox va engegar la campanya a Catalunya carregant precisament contra Pedro Sánchez i l'independentisme. El candidat a Barcelona, Juanjo Aizcorbe, va prometre que, si poden, desmuntaran l'obra de govern dels socialistes, Anna Salvador.
El candidat va començar la campanya al barri de la Bona Nova de Barcelona i va deixar clar qui són els seus principals rivals, els socialistes i els independentistes. Juan José Aizcorbe va assegurar que Vox vol començar una nova etapa amb un objectiu clar.
Vamos al encuentro del seny, del sentido común, y en contra de la rauxa y el enfrentamiento que han propuesto durante esta legislatura tanto el socialismo como el separatismo.
Aizcorbe va criticar especialment a Pedro Sánchez, a qui va qualificar de gran traïdor. El va acusar d'atemptar contra les llibertats individuals. En les últimes eleccions espanyoles, Vox va aconseguir 2 escons a Catalunya.
I el PDeCAT intentarà conservar la representació al Congrés dels Diputats i per fer-ho buscarà arrossegar els votants orfes que considera que són majoria a Catalunya. En el primer acte de campanya ja van aparèixer 2 personatges molt significatius, com són la Puta i la Ramoneta. Sergi Alemany.
Omplir l'espai de Convergència i Unió, aquest és l'objectiu clar del candidat Roger Montañola, escoltant les primeres paraules.
Home, és bastant millor el peix al cove que el res al cove. Amb això estem d'acord. És bastant millor aquella política que deien de la Puta i la Ramoneta, i em perdonareu l'expressió, que la política del no-res.
Discurs abrandat contra el procés, la CUP i l'esquerranització del país els últims anys i una petició, recosir Catalunya.
Escoltem el comentari que de tot plegat hi posa el cap de política de l'escena, Rafa Garrido.
Comença la campanya, festa major de la política, i comença amb els mateixos missatges de la precampanya. Junts vol ser determinant a Madrid, el PSC diu que Catalunya inclinarà la balança, Esquerra crida a tenir més pes per a forçar a Sánchez, els comuns s'emboliquen amb el referèndum de nou, i a Madrid, en canvi, tothom mira la Moncloa, els blocs de l'eix esquerra-dreta i els possibles pactes. Ni una paraula sobre els catalans. Catalunya mira molt a Madrid en aquestes eleccions, i en canvi, Espanya sembla que ha tret Catalunya de la seva agenda. Ara bé, la clau estarà en els resultats. I és que algú dubta que el PSOE picarà la porta d'Esquerra si els necessita? O que usarà el PSC per arrossegar Esquerra? O que si Feijó veu que entrar a la Moncloa passa per tenir els vots o l'abstenció de Junts o del PDeCAT, no apel·larà a les relacions històriques del PP amb Convergència i Unió per intentar una entesa? La sensació és que Catalunya no centra la campanya, però que pot centrar les negociacions. I d'això també va una campanya. De quin escenari postelectoral es vol? Festa major de la política.
8 i 26 minuts, Carles Puigdemont també vol influir en la campanya electoral. Més enllà de l'ús que uns i altres fan de les seves paraules, si alguna cosa va quedar clara en l'entrevista d'ahir al Món RAC1 és que el president a l'exili té molt clara el paper que l'independentisme ha de jugar a Madrid. Puigdemont entén que no s'han de posar les coses fàcils a l'Estat, encara que això impliqui arrossegar-lo a una situació de bloqueig. Adrià Santasusagna.
Per Puigdemont, tant Pedro Sánchez com Alberto Núñez Feijóo, PSOE i PP seran igual de dolents per Catalunya. Per això creu que no té sentit investir cap dels dos, tampoc Pedro Sánchez, si depèn de Junts fer-lo president.
Si hem de parlar en termes de balanç, el balanç és catastròfic, el senyor Pedro Sánchez. Catastròfic. I per tant, tant se val el senyor Pedro Sánchez com el senyor Feijóo. La realitat serà la mateixa.
En aquestes eleccions li preocupa que sectors independentistes apostin per l'abstenció.
Jo no he vist mai els efectes, els beneficis, el camí a la independència a través de l'abstenció no el veig. Sincerament. I més, jo, per desgràcia, seré abstencionista. Jo, que no puc votar, voldria votar.
I sobre el seu futur polític es veu repetint com a candidat de Junts al Parlament Europeu.
Si hagués de prendre la decisió avui, diria que sí. I probablement aquesta sigui la decisió. Queda molt camí encara fins aleshores, però com que vam dir que una de les eines per continuar defensant la nostra posició era poder-ho fer des del cos de les institucions europees, el millor lloc per fer-ho és el Parlament Europeu.
Puigdemont va fer una crida a refer la unitat independentista i va admetre que fa anys que no parla ni amb Oriol Junqueras ni amb Marta Rovira.
Sobre la seva situació judicial, Puigdemont va admetre que està convençut que en les properes hores Pablo Llarena reactivarà l'euroordre contra els exiliats. El president té coll avall que la justícia espanyola anirà fins al final per extradir-lo, però creu que no serà fàcil. De fet, Puigdemont confia que fins que acabi la legislatura europea no podran fer cap pas en ferm.
Si hem de fer cas al que ell va dir, en el seu moment hi haurà euroordre en breu. És a dir, ell va dir, un cop conegui la sentència de la immunitat, si no es confirma la immunitat, presentaré euroordre. Per tant, hem de preveure que això passi.
Però de quin tipus d'euroordre serà? Sense sedició, per exemple?
Serà una nova euroordre. Serà la quarta, però serà una nova euroordre, perquè, efectivament, la que hi havia vigent fins ara feia referència al delicte de sedició i al delicte de malversació.
Puigdemont creu que hi ha partit gràcies al recurs que la seva defensa està preparant i perquè si Llarena activa l'euroordre hauria de demanar un nou suplicatori a l'Eurocambra. Per cert, ahir el president també va carregar contra Clara Ponsatí, que dimecres es va despenjar la roda de premsa que van fer plegats al Parlament Europeu amb una crítica feroig a l'estratègia dels partits independentistes, inclòs Junts. Puigdemont va admetre que no sabia que llegiria aquell discurs i li va retreure el to, el fons i el moment.
No estic d'acord ni amb el to, ni en el fons, ni en la forma, ni en el moment. Es va equivocar, ja està, ningú no és perfecte. Però és evident que ahir no és veritat. Nosaltres, si es referia a nosaltres, no només no hem defugit, sinó que hem confrontat directament. De fet, ella és eurodiputada gràcies a aquesta estratègia.
Per cert, també interessant saber com han rebut a les ràdios de Madrid les paraules de Carles Puigdemont ahir al Món RQ. Per exemple, a la COPE, Carlos Herrera.
Cuando se le preguntó a Sánchez, Sánchez dijo, hombre, es que la palabra de Puigdemont vale lo mismo que valió su declaración de independencia. Papel mojado. Sánchez, repartiendo carnets de credibilidad. En fin, bueno, ya veremos, como les digo, esto a dónde nos lleva a lo largo de estos 15 días.
També hi ha ficat cullerada Carlos Alsina a Onda Cero, tot i que amb un to molt diferent del de Carlos Herrera.
Si alguna vez Puigdemont es juzgado y es condenado, claro, tampoco sería marciano que después fuera indultado, como lo fue Oriol Junqueras. La diferencia entre Puigdemont y Oriol Junqueras no está en lo que hicieron durante aquellos meses de septiembre, octubre del año 17, el referéndum, la declaración de independencia y todo aquello. Ahí estuvieron, hicieron las mismas cosas, o sea que en ese sentido están en la misma situación. La diferencia está en que uno se largó y el otro se permaneció aquí y rindió cuentas ya ante la justicia. Dices, pues eso ya es una diferencia para lo del indulto. Pues en realidad no, porque el motivo que alegó el presidente Sánchez para indultar a Oriol Junqueras y a los demás no fue que se hubiera quedado en España, fue el interés general del país.
I escoltem ara, de tot plegat, el comentari que hi posa la periodista de l'Ara i col·laboradora del Món RQ, Núria Orriols.
Mantenir la immunitat era la via que tenien els exiliats eurodiputats per intentar tornar lliures a Espanya, però la decisió del Tribunal General és un torpede a la línia de flotació de la seva estratègia i els obliga a reprogramar-la. Segons va deixar clar ahir l'expresident Puigdemont en l'entrevista a aquesta casa, el seu futur no passa de cap manera per acceptar un pacte amb l'Estat. De fet, va assegurar que ja l'ha rebutjat. Ara bé, quin és, doncs, el seu horitzó? Si no guanya el recurs a Luxemburg, el millor dels escenaris per a Puigdemont és quedar-se tancat a Bèlgica sense capacitat de moure's lliure i amb un risc elevat d'extradició, ja que processat només per malversació, arran de la derogació de la sedició i la reforma del Codi Penal, la seva entrega pot ser ara més fàcil. Lluís Puig i Toni Comín estan disposats a assumir el mateix escenari? Mentre segueixi a l'exili, Puigdemont manté la capacitat de desestabilitzar el tauler polític, perquè ell, com a president de l'UO, simbolitza que les conseqüències del 2017 són vigents i que el conflicte es manté. Ara bé, més enllà de l'Estat, el pas del temps és l'altre gran enemic dels exiliats.
I també aquest matí, en el primer dia de campanya, estrenem un comentari dels companys de Verificat, un mitjà que es dedica a contrastar tot allò que afirmen els líders polítics i a desmentir notícies falses. Cada dia, la cofundadora de Verificat, Alba Tubella, passarà el ribot als discursos dels candidats perquè no ens donin gat per llebre.
Arrenquem la campanya amb una verificació de Míriam Nogueres, candidata de Junts, que va recriminar a Meritxell Batet i a la resta del PSC que facilitessin la investidura de Mariano Rajoy el 2016.
El mateix PSC que ara es presenta a aquestes eleccions, el 2016 va facilitar un govern del PP, va facilitar que el Rajoy fos president.
Però això no és del tot així. Els diputats socialistes catalans van votar-hi en contra, saltant-se la disciplina de vot del PSOE, que es va abstenir. El nostre equip de ciència també ha matisat unes declaracions del portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, que va dir que les centrals nuclears de més de 50 anys superen els límits de seguretat internacionals.
Lo que plantea el Partido Popular de extender las centrales nucleares significaría básicamente que nos iríamos a un prolongamiento de más de 50 años de las centrales nucleares en España, que es muy por encima del límite que considera la Agencia Internacional de Energía Atómica que es seguro.
Però això tampoc és cert. L'Organisme Internacional de l'Energia Atòmica considera que amb un control i manteniment poden durar més. Atenció també a les xarxes socials, perquè en temps de campanya hi corren més rumors que mai. Si heu rebut un correu electrònic on el Ministeri de l'Interior us demana comprovar si us ha tocat anar a la mesa, no hi cliqueu. És una estafa de phishing. Totes les comunicacions sobre les eleccions arriben per correu postal certificat. I estem pendents del primer debat electoral, aquí a RAC1. Nosaltres ja estem a punt per verificar. Ho podreu llegir a verificat.cat i a les nostres xarxes durant el cap de setmana i dilluns un resum aquí mateix.
Falten 16 dies per les eleccions. I després de la publicitat, hi ha vida més enllà de les eleccions.
Parlem.
Òptica 2000, ubicada al Corte Inglés, guanya per tercer any consecutiu el premi a la millor òptica de l'any. Marc Perea, com a especialista en salut visual a Òptica 2000, què us ha fet mereixedors d'aquest reconeixement?
Aquest guardó premia el nostre compromís i esforç per seguir sent l'òptica de referència en salut visual. Oferim un examen personalitzat i molt complet i comptem amb un gran equip d'òptics optometristes en formació constant, perquè els nostres ulls s'ho mereixen. I ara, a Òptica 2000, tenim una promoció 2x1 en ulleres graduades.
Gràcies, Marc.
A vosaltres.
Si aquest any en fas 18, tens els 400 euros del Bo Cultura Jove. 400 euros per òpera, teatre, cinema, museus, llibres, premsa, concerts, dansa, música, pel·lícules i sèries online, videojocs... De 400 euros se'n pot treure molt de suc. Aconsegueix el teu Bo Cultura a bonaculturajoven.gob.es. Ministeri de Cultura i Esport. Govern d'Espanya.
Ni jornada de reflexió, ni debats, ni indecisos. Hi ha eleccions amb les quals sempre guanyes. Amb Mi Movistar tria un Xiaomi 13 5G des de 8 euros al mes i celebra l'arribada del 5G Plus de Movistar. Vine a buscar la teva botiga i comença a gaudir de la millor xarxa 5G, siguis on siguis. Movistar, la teva vida millor.
7 del 7, el dia de l'any que té més bon sabor. Moritz 7, un sabor bestial.
Aprofita ara les ofertes de Prime Day d'Amazon. Amb dos dies d'ofertes èpiques en electrònica, llar, cuina i molt més, et sentiràs com si t'haguessin donat un premi.
Bé, la veritat és que no sé què dir. M'agradaria donar les gràcies al repartidor per portar-me el paquet tan de pressa i a la resta de clients d'Amazon Prime.
Algú se sent com una estrella. Prime Day d'Amazon de l'11 al 12 de juliol. Només per a clients Amazon Prime. Subscriu-te a Prime i troba les teves ofertes ara.
Aprofita els Red Days de les rebaixes de Conforama amb un descompte del 20% en sofàs, matalassos i mobles i un 10% extra en electrodomèstics. Només fins a l'11 de juliol. Conforama.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la llei de la dependència. Visita Kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
Només 5 dies, supertecnopreus al Corte Inglés.
Les últimes novetats, allò més desitjat, el que més t'agrada en electrònica i electrodomèstics amb fins a un 20% de descompte.
Amb els avantatges dels tecnopreus.
Supertecnopreus, amb lliuraments fins i tot durant el dia.
Supertecnopreus, recorda, fins a un 20% en electrònica i electrodomèstics.
Només fins al dimarts 11 al Corte Inglés. Consulten els models participants.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Em cremo!
Jo? Ai, no!
Però és que vols que m'abrasi? Una oferta tan calenta que ens crema a les mans. Aconsegueix el teu Opel Corsa sense entrada, amb entrega immediata i per una quota increïble. Emporta't el teu Corsa, l'oferta més calenta de l'estiu. Finançament amb Stellantis Finance fins al 31 de juliol. Consulta condicions a Opel.es.
8 i 37 minuts. Atenció a aquesta dada que certifica el mal estat de salut del català. Un de cada 5 catalans no fa servir mai el català a la feina o a l'escola. Ho alerta un estudi sobre l'estat de les llengües del país, en aquest cas de l'IDESCAT, que confirma que l'ús social de la llengua catalana està encara molt per sota que el castellà. Del Martínez.
El 32% dels enquestats admet que no fa servir mai el català amb la família i el 22% tampoc amb el cercle d'amistats. Unes xifres que en el cas del castellà baixen més de 13 punts, fins al 19% i el 8% respectivament. L'estudi també mostra que hi ha un nivell molt més elevat de domini del castellà. Més del 97% diu que l'entén i el 95% el parla bé. En el cas del català, en canvi, només l'entenen perfectament un 86% de les persones enquestades i el parla bé el 75%. Entre els municipis que tenen més de 50.000 habitants, els que registren uns valors més alts de coneixement del català són, per aquest ordre, Sant Cugat del Vallès, Girona, Vilanova i la Geltrú, Cerdanyola del Vallès i Manresa. Per cert que l'enquesta sobre l'ús de llengües que ha publicat l'IDESCAT també confirma el creixement del domini de l'anglès. Ja el sap parlar una quarta part dels catalans i un 45% en la franja de joves d'entre 20 i 30 anys.
I avís del Departament d'Acció Climàtica, el preu de l'aigua s'encarirà els propers mesos per finançar la inversió milionària que la Generalitat vol fer per millorar la xarxa d'abastiment d'aigua i evitar noves sequeres. Ho assegura el conseller David Mascort aquest matí en una entrevista al Periódico. I com notarem aquest encariment del preu de l'aigua? Doncs a través del rebut que ens arriba a casa o dels impostos i taxes que paguem per consumir-ne. Mascort recorda que els 2.400 milions d'euros que el govern invertirà en la millora de la xarxa d'abastament han de sortir d'algun lloc i recorda que fer-ho és imprescindible perquè les pluges escassejaran cada cop més els propers anys.
El govern té l'obligació de garantir que tindrem aigua en aquest país per tothom. La idea nostra és, hem de deixar de parlar de l'oferta, tenim definida en el pla de gestió de conques quina és la quantitat d'aigua que tindrem el 2030. L'emergència climàtica, tots els estudis ens diuen que aquest país plourà a l'entorn d'un 15% menys.
Un dels recursos que la Generalitat té a l'abast són les multes als municipis que gasten més aigua del compte. D'aquí un mes, el 7 d'agost, la Generalitat ja els podrà començar a sancionar després que ahir es publiqués la convocatòria d'ajudes perquè els ajuntaments puguin arreglar fuites i modernitzar les canonades velles. Era la condició que va imposar el PSC per donar suport a les sancions. Ara bé, les multes no seran immediates perquè primer se'ls obrarà un expedient, Laia Colomer.
Sí, ahir es va publicar la convocatòria d'ajudes al DOC i, per tant, d'aquí un mes l'Agència Catalana de l'Aigua ja podrà engegar els tràmits per sancionar els ajuntaments incomplidors. Ara bé, serà un procés lent des del govern. Insisteixen que l'objectiu no és multar, sinó que els municipis gastin menys aigua. Per això, durant la fase informativa de l'expedient, es valorarà els municipis que hagin demanat algunes d'aquestes ajudes que es van publicar ahir, per exemple, per arreglar les fuites o les canonades que perden aigua. Si redueixen el consum, no se'ls multarà. Recordem que més d'un terç dels municipis amb excepcionalitat per sequera gasten més de 230 litres per habitant i dia, que és el màxim permès. Són fins a 154, la majoria són pobles petits, perquè entre tots només representen un 10% de la població, però també n'hi ha de turístics, com Begur, Calonge o Peralada, i dues capitals de comarca, Ripoll i Solsona.
Però les pluges dels últims mesos es van notant mica en mica i les reserves dels embassaments de les conques internes ja arriben al 30%. El problema és que, com sempre, pluges de les últimes setmanes no han estat a gust de tothom i les comarques de la meitat sud del país continuen patint molt la falta d'aigua, tant que el conseller d'Acció Climàtica no descarta que s'hagin d'arrencar avellaners del Camp de Tarragona perquè el pantà de Riudecanyes està buit i no hi ha cap altra manera de regar-los. Per això ja ha anunciat un tercer paquet d'ajudes pel sector. Ja que hi som, anem al temps. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Som a les portes d'un cap de setmana de molta calor, oi?
Sí, no s'espera pluja aquest cap de setmana, farà sol i pugen les temperatures. Demà pugen, diumenge encara més i a principis de la setmana que ve encara s'enfilaran més, fins i tot 7 o 8 graus per sobre del que seria habitual aquesta època de l'any. Màximes al cap de setmana d'entre 33 i 39 graus, les més altes a les comarques de Ponent. Però avui de moment comencem el dia amb suavitat, amb algunes boires, matí tranquil amb més clarianes i a la tarda avui només algun xàfec al Pirineu, Prepirineu i els ports.
8 i 41 minuts, atenció a aquesta xifra. 1,6 milions de llars no poden fer front a les despeses essencials, o el que és el mateix. El 9% de les famílies espanyoles no arriben a final de mes. Són dades d'un informe del Banc d'Espanya que recorda que la xifra ha augmentat 2 punts en un any per culpa bàsicament de la inflació. Càritas ho corrobora. La xifra de persones que atén aquesta entitat a Catalunya ha crescut gairebé un 17% des de la pandèmia. Durant el 2022, Càritas va atendre gairebé 250.000 persones. Això suposa un 5% més que el 2021 i un creixement del 17% respecte al 2019. I gran avenç en la lluita contra el Parkinson. Per primera vegada, un nou test permet detectar el Parkinson de forma precoç. El descobriment es va presentar ahir al Congrés Mundial del Parkinson que s'està fent a Barcelona. El test, que identifica gairebé un 88% dels casos, encara no ha arribat a tots els centres mèdics, però ja està disponible, per exemple, a l'Hospital Clínic de Barcelona. 8 i 43 minuts. La Generalitat estudia sancionar l'empresa encarregada de les colònies de Brunyol a la comarca de la Selva. Un dimecres, 4 nens van quedar ferits per una explosió. 2 menors continuen ingressats en estat greu a l'Hospital del Vall d'Hebron de Barcelona i, de moment, les colònies s'han suspès. Els organitzadors eren a una escola d'idiomes i, segons el Departament de Drets Socials, van comunicar que farien un casal, però no van avisar que els infants es quedarien a dormir més de 2 nits a la casa. Tot mentre els Mossos investiguen l'origen de l'explosió que s'hauria produït durant un experiment químic. El Periódico apunta que haurien posat massa alcohol a la barreja. I a Deltebre, al Baix Ebre, la policia espanyola ha detingut 2 persones que facilitaven el carnet de conduir a gent gran amb malalties que els impedien renovar el permís de conduir. Pagaven entre 100 i 170 euros per tenir un certificat mèdic favorable, tot i tenir Parkinson o altres afectacions de la mobilitat. Des de Tarragona, Sílvia Brevis.
La policia ha detectat fins a 152 persones de més de 70 anys i amb malalties com ara Parkinson o problemes de mobilitat que havien acudit al centre mèdic ubicat a la Ràpita per obtindre a canvi de diners el certificat que els declarava aptes per aconseguir el carnet per conduir. Els ho expedia el fill del facultatiu titular del centre que havia mort fa 7 anys i que operava en col·laboració d'un altre metge. La Policia Nacional els investiga a tots dos i a dues persones més que captaven els avis al municipi veí de Deltebre on residien. Als detinguts i col·laboradors se'ls investiga per un delicte continuat de falsedat de certificats i intrusisme professional.
Pràcticament 3:15 del matí, guerra oberta entre Twitter i Threads, la nova aplicació que ha llançat Meta per fer-li la competència. L'advocat de Twitter ha enviat una carta a l'amo de Meta, Mark Zuckerberg, per acusar-lo de robar secrets comercials i li ha exigit que deixi de fer servir aquesta informació de manera immediata. Threads comença a suposar una autèntica amenaça per Twitter, que en les primeres 24 hores ja suma 30 milions d'usuaris, que són el 10% dels que té a Twitter. I OceanGate, l'empresa que gestionava el submergible Titan, posa punt final a totes les seves operacions. La companyia ho ha comunicat a través del seu web després que el submarí implosionés durant una visita a les restes del Titanic. De moment, l'empresa no en facilita més detalls. Mentrestant, a Milà, Itàlia, un incendi en una residència de gent gran ha deixat 6 morts, 2 ferits greus i 81 persones intoxicades o ferides. El foc ha començat aquesta matinada en una de les habitacions per motius que encara s'investiguen. I a Rússia continua el vodevil del líder del grup de mercenaris Wagner, Yevgeny Prigozhin. Ara, Bielorússia, el país on s'havia exiliat, diu que ha tornat a Rússia. El cap del grup paramilitar els va exiliar fa 10 dies després de la revolta fallida del 24 de juny i el Kremlin ni ho confirma ni ho desmenteix i diu que no li preocupa. 9:15 del matí, anem amb música perquè avui és dia gran al Festival Cruïlla de Barcelona amb The Offspring, Sigur Rós, Franz Ferdinand, Viva Suecia o Cala Vento. Ahir la música llatina va ser la gran protagonista amb Rubén Blades, Omar Aportuondo o Bomba Estéreo. Hi havia la Maria Cusó.
Rubén Blades va demostrar ahir que allò de segones parts mai foren bones no sempre és veritat. Un any després de captivar el Cruïlla, el panameny va tornar ahir al festival i va convertir l'esplanada del Fòrum en una gran pista de ball. Acompanyat de la Roberto Delgado i orquestra Salt Swing, Blades va prometre no repetir el repertori de l'any passat. I així va ser. Més de dues hores de concert on no hi van faltar però temes com Plástico, Pedro Navaja o Buscando Guayaba. El que sí que va repetir va ser l'energia encomanadissa de l'any anterior i la projecció d'una gran senyera a l'inici i al final del concert. Blades no va ser l'única llegenda de la música llatina que va actuar ahir al Parc del Fòrum. Als seus 92 anys, Omar Aportuondo va fer la que possiblement serà la seva última actuació a la ciutat. La diva del Bonavista Social Club va pujar a l'escenari custodiada per dos ajudants que la van acompanyar fins la cadira des d'on va cantar tot el concert. Aportuondo va començar l'actuació amb un fil de veu, però a mesura que passava l'estona va anar creixent en intensitat. El dia havia començat amb la també mítica orquestra cubana Los Bamban i va acabar amb els colombians Bomba Estéreo i la seva combinació explosiva d'electrònica i reggaeton.
Pel que fa a les estrenes musicals, aquesta matinada ha tret cançó Quevedo.
Hasta que me conoció y ya no se lo esperaba. La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada. Sonrisita nerviosa, de besos enfadaba. Se le escapó un tequero, la que no quería nada.
És la seva proposta per l'estiu, es diu Columbia. També ha presentat Té Tangana, per fi, el seu esperat himne pel centenari del Celta de Vigo. Realment preciosa, es diu Oliveira dos Cenanos. El videoclip és una autèntica superproducció de la seva productora Little Spain. No us el perdeu de debò. Oliveira dos Cenanos, on han participat aficionats del club i també hi col·labora com a intèrpret i productor el català Alice. I també estrena, reestrena disc, en aquest cas Taylor Swift. La versió actualitzada del disc Speak Now, que va publicar el 2010, i ha afegit 6 cançons que tenia guardades en un calaix. També treu disc Raúl Alejandro.
Si tot em prendia fuego, quería venir que yo te llevo, porque ya me involucraste feo.
I ha col·laboracions com aquesta que sentiu de Miguel Bosé. Sí, sí, és Miguel Bosé col·laborant amb Raúl Alejandro en aquesta cançó, on en un disc es diu Playa Saturno, també hi col·labora Bizarrap. I The Jets farà un segon concert pel seu final de gira.
I ens va passar el concert plorant.
Ahir us ho avançàvem, després d'esgotar les entrades pel concert del Sant Jordi Club el 16 de novembre de l'any que ve, ara el grup ha programat una altra actuació al mateix recinte el dia abans, el 15 de novembre del 2024. 8:49 minuts en cinema, el director Xavier Dolan anuncia que retira per frustració, literalment. En una entrevista a El País per presentar la sèrie La nit que Logan es va despertar, Dolan, de només 34 anys, admet que ja no té motivació ni l'energia per comprometre's durant anys amb un projecte que després, amb prou feines, capta l'atenció del públic. Dolan va debutar amb només 19 anys amb la pel·lícula I Killed My Mother i durant 15 anys ha rodat una desena de pel·lícules, algunes meravelloses, i seria realment una notícia tristíssima pel món del cinema que Xavier Dolan, un gran director de la fornada dels més joves, molt, molt, molt interessant, deixés realment de dirigir pel·lícules i sèries. Pel que fa a les estrenes, a les plataformes avui arriba Filmin Blue Jean.
¿Y a qué te dedicas, Jean?
Soy profesora.
¡Qué bien! ¿Y qué enseñas?
Educación física.
És la primera pel·lícula de Georgia Oakley que va estar nominada als BAFTA. Se situa a Anglaterra en plena època Thatcher, on una nova professora d'educació física es veu obligada a portar en secret que és homosexual per por de perdre la feina. I per cert, ja s'ha estrenat el tràiler de la nova pel·lícula de Woody Allen.
J'ai appris un truc avec mon premier mariage. Parce qu'un mariage réussi, ça se réveille pas. Ça devrait pas.
Es titula Golpe de Suerte i arribarà als cinemes el 29 de setembre. I, mentrestant, també en teatre, el mític grup argentí d'humor i música, Les Luthiers, es va acomiadar ahir definitivament de Barcelona després de 56 anys de carrera. Ho va fer en un espectacle Mastropiezos de Mastropiero, l'auditori del Fòrum. Ho va viure la Bàrbara Padilla.
Les Luthiers van venir a Barcelona per primer cop el 1974, en plena dictadura franquista. Ahir, 50 anys després, es van acomiadar per sempre de la ciutat. Ho van fer amb l'espectacle creat per l'ocasió Mastropiezos de Mastropiero, amb dos membres originals de la banda, Carlos López Puche i Jorge Marona, i amb un dels personatges més emblemàtics del seu imaginari, Johann Sebastian Mastropiero, un compositor amb un baix nivell cultural que repassa un rere l'altre la seva trajectòria de fracassos. I és que les seves composicions són un autèntic desastre. El show, que la banda argentina ha representat durant 3 nits a la ciutat, és una barreja d'humor i música creada amb instruments inventats i que navega per diferents gèneres, des de la nadala, el cha-cha-cha o el rock and roll. Un humor que fan servir per parlar de temes seriosos com la religió, la política, la igualtat de gènere o la mort, però sempre des de l'absurd, buscant a cada joc de paraules i a cada cançó el riure del públic. Un públic que, de ben segur, ara que marxen per sempre, els trobarà a faltar.
I els esports amb Repsol, el migcampista turc Arda Güler el presentaran aquest migdia com a nou jugador del Real Madrid. El club blanc va fer oficial ahir el fitxatge de la jove perla del Fenerbahçe, que també volia el Barça per 6 temporades. Mentrestant, el Barça, Xavi Hernández, posa pressió perquè li portin jugadors, perquè amb Gundogan i Íñigo Martínez diu que no n'hi ha prou per lluitar per tots els títols.
Jo crec que ens falten peces encara, crec que és important doncs, no enganyar l'afició, saber que ens hem de reforçar una miqueta més. Crec que el president està fent molt bona feina, Mateu, anem tots a una i al final intentarem tenir l'equip més competitiu possible per guanyar els objectius d'aquesta temporada, que són tots els títols.
Encara pel que fa al Barça, hi ha xifra definitiva de socis que han demanat abonament per la temporada que ve a Montjuïc. Són menys de 17.000, lluny dels 27.000 que hi havia disponibles, i Jonas Vingegaard parteix avui com a líder del Tour de França després de retallar gairebé 3 minuts al fins ahir líder Jay Hindley. Això sí, Vingegaard té ara només 25 segons de marxa sobre el seu rival Tadej Pogacar, que ahir va ser el guanyador de l'etapa del Tourmalet.
He de fer servir el cotxe cada dia. Puc reduir les emissions? Hi ha alternatives per aconseguir-ho?
Sí, hi ha opcions per fer-ho. A Repsol estem desenvolupant combustibles renovables, com ara els biocombustibles avançats generats a partir de residus i els combustibles sintètics a partir d'hidrogen i CO2 per poder assolir les 0 emissions netes. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
En el trànsit.
Norauto,
Els experts en el manteniment del teu cotxe t'ofereixen aquest espai.
Des del RAC amb l'Àlex Huguet. Hola, Àlex, bon dia.
Molt bon dia. Destaquem dos accidents a aquesta hora. Un a la C-55 a Castellbell i al Vilar en direcció a Manresa, on es provoquen 3 quilòmetres de congestió i els vehicles s'han apartat al voral, i l'altre ha estat fa una estona a la Ronda de Dalt, a l'altura de la Vall d'Hebron, i encara genera congestió de 4 quilòmetres des del Nus de la Trinitat. En sentit nord, també hi ha aturades des de Sant Gervasi en aquesta via, i a banda d'aquestes incidències, en general parlem d'un matí tranquil a la xarxa viària, i ara queden alguns trams amb intensitat de circulació a les vies habituals de l'àrea metropolitana de Barcelona. És tot des del RAC. Bon cap de setmana.
Vine ara a Norauto i comença a preparar el teu cotxe per a l'estiu. Perquè ara, muntant els teus pneumàtics Michelin, aconsegueix fins a 100 euros de reemborsament. Demana cita a norauto.es. Quilòmetre a quilòmetre. Avancem junts.
De seguida, el debat de RAC1 i La Vanguardia amb els candidats a Barcelona.
El món a RAC1, amb Albert Sol.
Les passions ens criden. Són aquella veu que et diu, en aquest partit et va la vida. Les que et porten el paladar cap a sabors nous. Les que et fan anar al teatre no només a veure'l, sinó a viure'l. O les que converteixen cada concert en únic. Entra a Experience by CaixaBank i gaudeix de les teves passions amb descomptes, sortejos, experiències i continguts digitals en exclusiva.
El món a RAC1, amb Albert Sol.
Com deien, de seguida anem cap a l'Auditori 11 de Barcelona amb el Jordi Basté i l'Enric Sierra per fer aquest debat electoral amb els candidats a Barcelona. Però abans, hem d'anar al Corte Inglés. Hola, Noemí, bon dia.
Hola, bon dia, bon divendres. Del 6 al 19 de juliol és una de les millors èpoques de l'any. Per què? Doncs perquè tenim les segones rebaixes del Corte Inglés amb un 20% de descompte addicional. Un 20% de descompte en marques de moda com Gap, Paul & Shark i Lloyds. O en accessoris de les marques Lotus i Olimpo. Però n'hi ha més. A Dustin troba les camises a 19,99 euros i els polos a 24,99. A Emilia Tutsi hi ha una selecció de bermudes i camises amb el 30% de descompte i una selecció de pantalons amb el 40% de descompte. I per acabar, equipatges, hi ha una selecció de referències amb el 40% de descompte a les marques Samsonite, Roncato i American Tourister. Recorda, del 6 al 19 de juliol, segones rebaixes al Corte Inglés. A més, t'ho portem a casa en menys de 2 hores amb la nostra tarifa plana i sempre amb la comoditat de poder comprar on i com vulguis, a la botiga, web o app del Corte Inglés. Descarrega't la nostra app i descobreix com les rebaixes es fan cada dia. I per acabar, recordar-vos que tots els diumenges i festius fins al 15 de setembre, el Corte Inglés de la Diagonal de Plaça Catalunya i del Portal de l'Àngel romandran oberts des de les 12 del migdia fins a les 8 del vespre. Res més, que acabeu de passar molt bon dia i millor cap de setmana. Adeu-siau, fins dilluns.
Antonio, com han canviat les coses per aquí? Són lliures d'estar amb qui vulguin i de ser com són, sense patir del que diran. Ai, germà, que feliç haguessis estat amb el teu Vicente en aquesta Espanya. I saps el millor? Que això tot just acaba de començar. Spain is orgullosament diferent. Ministeri d'Igualtat, Govern d'Espanya.
Ni jornada de reflexió, ni debats, ni indecisos. Hi ha eleccions amb les quals sempre guanyes. Amb mi Movistar tria un Samsung Galaxy S23 5G des de 8 euros al mes i celebra l'arribada del 5G Plus de Movistar. Vine a buscar la teva botiga i comença a gaudir de la millor xarxa 5G, siguis on siguis. Movistar, la teva vida millor.
Renault, l'autèntic luxe sempre serà l'espai. El nou Renault Espace Tech Full Hybrid, amb 146 kW o 200 cavalls, de 7 a 5 seients i fins a 777 litres de volum de maleter, amb Google integrat i més de 39 apps disponibles, amb fins a 1.100 km d'autonomia. Nou Renault Espace Tech Full Hybrid, segons la versió, amb el dipòsit ple de gasolina segons el cicle WLTP.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya. Descobreix la Catalunya del 1871-72 a través de la càmera del fotògraf francès Gilles Zénon.
Una mirada inèdita i vibrant d'un període essencial de la nostra història. Aprofita aquesta oportunitat única per connectar amb el passat i explora les imatges que en revelen el llegat de la Catalunya del segle XIX.
La Catalunya de Gilles Zénon. Fins al 3 de setembre al Centre KBR Fundació Mafre. A tocar de la Torre Mafre.
Avui és 7 del 7. Captes la indirecta? Moritz 7, un sabor bestial.
Somiant amb l'estiu de la teva vida? Vine a Aldi i guanya un premi segur amb el Super 50. Per cada compra de 50 euros o més, guanyes 50 euros en oci, gastronomia, benestar. I recorda, com més tiquets puges, més experiències acumules. Més informació a Aldi.es. Així de fàcil, així d'Aldi.
Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
Le digo nunca más al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones
y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el
ja hi ha la venda l'extra d'estiu de l'11. Un gran premi de 15 milions d'euros i no ve sol. A més, hi ha 10 premis d'un milió. Extra d'estiu de l'11. Posa un nou estiu a la teva vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Aquestes vacances, viatja per menys i gaudeix més. Reserva ara el teu creuer i aconsegueix fins a un 50% de descompte. Navega pel Mediterrani des de 499 euros i aprofita la disponibilitat de cabines familiars. Consulta les condicions i els descomptes per viatjar amb nens. Amb les rebaixes de viatges al Corte Inglés, més viatges, més gaudeixes.
Sortirem a les 6 que no vull amb bussos, eh?
Acabeu ja, que es queden 200 quilòmetres.
Espolsa't bé abans de pujar al cotxe que l'omples de sorra.
Ara em toca a mi posar música, ok?
Venen clàssics de l'estiu per tots i ve Summer for All a Citroën. Tèrmic o elèctric, aquest estiu estrena el teu Citroën amb condicions especials i sense esperes. Citroën. Condicions a Citroën pures.